Què tal? Molt bon dia.
Com anem?
Bé, bé, aguantant la pluja que avui ens ha caigut tota la nit que està ploguent, però bé.
Bueno, la necessitàvem també, eh?
Sí, sí.
El que passa que ahir vaig passar per Sant Pol, amb el temporal, l'aigua arribava pràcticament fins la passera, eh?
Sí, ja és normal, eh? Allà ens arriba sempre fins a la fusta, a vegades, bueno, normalment a l'hivern amb aquesta... I quan bufa de llevant encara ens cobreix tota la passera de Sant Pol amb sorra, vull dir que després hem d'anar a retirar. Però en principi no hem tingut gaires afectacions de... d'aquest procés de pluja que hem tingut.
Molt bé, ens vàrem veure dissabte, no? Amb sí. Aquest homenatge, aquest reconeixement que l'Ajuntament va fer en Josep Ramionet al Parc de les Eres, on hi van participar, i bueno, suposo que està content, no, de la resposta.
La veritat és que molt, eh? A més va ser un acte entranyable, que va anar molt bé, i va venir, la veritat és que amb molta més gent de la que esperàvem, eh? En parlàvem allà, que havíem previst en principi, començàvem a principi de setmana parlant de que la Maria, la dona d'en Josep Ramionet, ens comentava que tindria unes 30 cadires al principi per posar, van anar avançant la setmana, van passar 50 cadires i al final el divendres van dir, escolta, portem-ne 100 per a veure què passa, i es van gastar totes 100 i encara hi havia gent dreta. Vull dir que la veritat és que va anar molt bé en quant a assistència de veïns, sobretot, que també era important, no?, que poguessin venir els veïns per donar també aquest suport d'en Josep i aquesta mostra d'agraïment. I ja et dic, des de l'Ajuntament molt contents, no? Un acte molt entranyable per una persona que està treballant durant molts anys cuidant l'espai públic, no?, que se l'ha fet com si fos seu. I la veritat és que van fer un detall en aquest cas que també jo crec que va ser molt maco, perquè vam pensar que en Néstor podria reflectir una mica amb la seva pintura, no? Que ens va fer un quadre que en Josep es va poder endur a casa seva, un quadre de, precisament del Parc de les Eres, no? perquè pogués tenir el Parc de les Eres dintre de casa amb un quadre magnífic de Néstor. I la veritat va ser un acte que va estar molt bé, molt bé.
Es va fer l'Isidre Rivera, per exemple, en Ramionet, s'entrarà en una dinàmica de fer un reconeixement a les persones quan estiguin en vida, precisament.
Bueno, home, és que jo crec que és quan s'han de fer, eh? Tots això ja ho sabem, i crec que el reconeixement a les persones que estan treballant en molts àmbits, de la nostra ciutat, aquests reconeixements són merescuts, i crec que s'han de fer quan toquen, eh? I jo crec que molts d'ells toquen ja, i alguns altres que tenim pendents, que hem d'anar donant-li sortida, i poder doncs transmetre les gràcies a la gent que està ajudant de que tinguem una ciutat millor, en definitiva.
I ens vam desplaçar plegats, vostè i jo, i vam anar a Santa Coloma de Farners, perquè l'Alfred Pernal, aquell home que semblava que només arreglava bicicletes i mobilets, feia 100 anys.
Sí.
Suposo que va quedar una mica impressionat de tot el que era capaç, i les capacitats i del potencial que tenia aquest home, que va arreglar bicicletes perquè va voler.
Bueno, no només que arreglava bicicletes quan era jove, sinó vaig quedar parat ahir quan vam poder entrar a casa seva, no? Que també això és important, no? que et rebin a casa. I vaig quedar sorprès de la lucidesa i sobretot de la memòria, no? que parlava. De fet, vaig descobrir, que jo desconeixia, que en el carrer Algavira hi havia un col·legi laic en el qual ell va anar-hi, que no tenia res a veure amb la religió, i que ell va rebre una educació en aquell espai, una educació que li va agradar. I em deia, a mi les matemàtiques no m'han agradat, però sí que m'ha agradat el tema de la pintura i el tema d'arreglar coses, no? De tenir aquesta habilitat per arreglar coses, no? Des de ràdios, des de tocadiscos, no? Bicicletes, deia que havia estat representant, que havia tingut la delegació també de la Mobilet,
sí,
no?
Sí, sí.
I sobretot vaig quedar impressionat de la seva capacitat per la pintura, no? Amb més passat de 100 anys, a més amb un sentit de l'humor que ens va fer riure una estona a tots, no? Perquè explicava anècdotes de quan ell era jove, no? I tenia en la memòria el Sant Feliu d'abans, que això també és molt maco de poder conèixer, no? De veritat va ser també ahir mateix aquí a Santa Coloma, a mitja hora de cotxe, que va anar molt bé, eh? Vull dir que em va agradar parlar amb ell per copsar aquesta experiència del Sant Feliu d'abans amb una persona amb tota la lucidesa i amb tot el sentit de l'humor.
El pugem vostè al cotxe, clar, no he anat mai amb el seu cotxe, no? Però al veure ahir, com anàvem amb el cotxe, vostè, quan vam arribar, per exemple, a Sant Feliu, va dir, mira, aquí han canviat les flors, no?, en el tram aquest de, del passeig d'allà de l'alçada on hi havia la gàbia del Mussol.
Sí.
O on va aquest camió amb aquesta cuba? Amb aquestes coses no ens hi fixem els ciutadans, no? I clar, no sé, jo pensava, ostres, se't deuen portar moltes decepcions, no?, de veure les coses que no estan bé, impotència per les que no es poden fer, i també altres doncs de la feina feta, no? Com, no sé, aquesta, vostè tenia aquesta perspectiva d'en Pernal, amb qui jo ja havia parlat, i jo ja tot això ja ho sabia, i veia que vostè estava molt interessat perquè estava descobrint coses noves. Però després, al pujar amb vostè al cotxe, vaig veure una altra perspectiva de mirar la ciutat, no? A mi també em passava quan treballava aquí a la ràdio, que anava pel carrer, i per mi tot podia ser notícia, no? Anava mirant, aviam què feia de notícia, perquè les has de fabricar, no?
Doncs, bueno, perquè voltes la ciutat, i per això a vegades, per això també aquest canvi en el programa d'ara, no?, amb el programa de la línia amb alcalde, no?, aquest canvi de que tinguem els ciutadans que ens puguin trucar, en el sentit de que les feines que ens encarreguem les podem tenir solucionades la setmana següent, en el sentit de que tenim molts més ulls en el carrer, i és amb aquesta idea que anem avançant a la ciutat, no? Jo com molt per la ciutat, quan et deia, mira, escolta, acaben de canviar les flors, és perquè ja feia dies que les flors ja no tenien l'aspecte que havien de tenir, ja havien acabat el seu cicle i ja s'havien de reposar, i pensava, quan les canviaran, a veure quan les canvien. I després ja tenia la regidora, la Marifé, que estava al tanto del canvi de flors, i ja, doncs ja vaig veure que les havien canviat, no? I es tracta de veure a la ciutat, doncs, tot el que creus que està malament i poder-ho millorar, doncs es tracta de tenir molts més ulls, perquè no arribes a tot arreu, no passes sempre per tots els carrers de la ciutat, però sempre aquí passes, doncs, a poder canviar coses, no? Per exemple, ara vinc de parlar amb uns veïns del carrer Doctor Rovira, d'aquí prop, no?, i ja tenim, doncs, els he pogut quedar amb ells per fer quines millores podem fer en el carrer, perquè a més tenen problemes amb el tema de la pluja, que s'acumula molta aigua a la via, i avui era un bon dia per poder-ho veure, i ja hem quedat per la setmana que ve, que s'acostaran a l'Ajuntament, mirarem el projecte per poder fer aquestes obres de millora, no?, per exemple. Doncs això vol dir que hi ha més ulls al carrer que no pas els que jo pugui tenir o els que pugui tenir l'equip de govern, no?
Molt bé. Bueno, anem a fer una cosa. Si fem una compilació, un recopilatori de les obres que ens venen aquest hivern, amb què ens trobem els ciutadans. També quan es planifiquen les obres, doncs ja sembla que està tot fet i sempre sorgeix un problema d'aquí, un problema d'allà, un permís d'una administració superior, etc. Sí. En quina situació estem, quines obres ens trobarem, i si hi haurà un col·lapse a la ciutat o en alguns punts de la ciutat en aquest hivern.
D'acord, intentarem que no hi hagi aquest col·lapse, però sí que s'acosten moltes obres. Per exemple, si comencem per aquesta part baixa d'aquí, irem pujant els carrers cap a Sant Feliu, aquí a la part baixa es preveu que el mes de febrer, bueno, comencem per el que veiem ara properament, el mes de desembre. El mes de desembre començaran les obres del cobriment de la riera del monestir. Aquestes obres ja estan adjudicades, està tot acabat, i llavors les obres del cobriment de la riera, recordeu, que arriba fins al Gaziel, i només executa en quatre fases, i comencem a executar la primera, 1.200.000 euros, que comencen ara al desembre. La que veureu més properament després serà les obres de l'urbanització del monestir, de la plaça del monestir, on te la recordeu, la plaça creix, aquest pàrquing de davant de creix, aquests 4 o 6 cotxes que acaben davant del Zúric, doncs allò serà plaça, no? Es desplacem la rotonda, aquesta rotonda grossa que tenim a la plaça del monestir es desplaça, es fa més petita, perquè la plaça, ja et dic, creix cap aquí, recuperem el sòl original de l'arc de Sant Benet, ens jardinem de manera diferent, es posa panot a una superfície molt, molt àmplia, altra també es deixa amb el sauló que ara existeix, ja sabeu, s'elimina el carrer de la carretera de Tossa que passa pel teatre, i això començarà el mes de febrer, calculem que serà el mes de febrer. Si continuem en aquest mateix àmbit, llavors tenim l'obra que va de la urbanització del carrer, en aquest cas des de la plaça del monestir fins al Canari, diguéssim, fins al passeig, que aquesta estem preveient, podríem començar també aquest hivern, però estem preveient per deixar-la per després de l'estiu, perquè si no creiem que col·lapsarem aquest espai de tantes obres en diferents operadors, crec, no sé si seran, perquè les obres de la Riera ja estan adjudicades, però les obres del monestir i del Juli Garreta encara no. Si continuem amunt, començarem les obres a primers de març del pàrquing, del pàrquing de la zona de la Sarfa, la primera fase. Això implicarà que, doncs, si al mateix temps que estem fent la plaça del monestir i desviem la carretera de Tossa, doncs sobre aquell mateix àmbit, en el carrer Narcís Massanes, tindrem doncs, la desviació dels cotxes, però estarem actuant a la primera fase de la construcció de l'aparcament. En el pressupost municipal iniciem, iniciem també la dotació econòmica per fer les obres de la plaça dels Quatre Arbres, que també urbanitzarem, arreglarem aquest espai de la plaça dels Quatre Arbres. Estem treballant en el projecte per tenir el projecte de l'urbanització del carrer Santa Magdalena, des de la carretera de Girona fins al carrer de Girona. En això tindrem el projecte, eh? Encara no iniciem les obres, però el que sí que estem treballant és que en la plaça, ja et dic, la plaça dels Quatre Arbres, aquesta sí que volem que estigui, si no en aquest hivern hauríem d'arribar a principi d'estiu que estigués al carrer ja amb obres. Tindrem el carrer Santa Teresa, que des del tram des de la Pansa, diguéssim, fins al carrer Eris, en aquell espai, s'urbanitza aquell espai, continuant amb el projecte dels itineraris segurs a les escoles, eh? Aquest és un projecte que té la singularitat de que en aquest moment de que posarem uns pivots retràctils, no?, que s'amagaran al terra per poder tallar el trànsit al carrer quan hi hagi l'entrada i sortida dels col·legis, que és la primera vegada que ho tindrem en un carrer de Sant Feliu, aquests pivots per l'entrada i sortida dels nanos. Es fa plataforma única en aquell espai, es genera una zona de càrrega i descàrrega, però els aparcaments d'aquell espai també desapareixen perquè allà les voreres no compleixen la normativa i per complir la normativa els cotxes no ens hi queben, eh? Tenim allà 10, 12 o 15 cotxes que no podran aparcar en aquest espai. Això per lo que fa en aquesta zona mitja de Sant Feliu, eh? Que si passem ja a la zona alta, aquí sí que tenim una actuació important de voreres, que és tot el que em sembla que alguna vegada ho hem comentat, del carrer Rufo, Avinguda Canàries, Avinguda Saragossa i un tram del carrer Castell d'Aro, on fem una renovació de voreres i canviem l'arbrat d'aquell espai perquè també ha acabat el seu cicle vital i ens aixecava totes les voreres d'una manera que en aquest moment fa que sigui totalment intransitable aquest espai. Vull dir que això també, aquesta és una inversió important. En voreres destinarem 1 milió d'euros per poder fer aquesta actuació en aquesta zona d'aquí Vilartagues. I després tenim altres obres més petites que també, bueno, ara la que et comentava, no?, que he anat a veure els veïns del carrer Doctor Rovira, que aquesta és una obra de menor import, que deu estar al voltant de 100.000 euros, que ja tenim aprovat el projecte, i que crec que podrem iniciar les obres també en aquesta primavera, eh? Faltarà la licitació de les obres, que normalment són 2 mesos, i preveiem que puguin començar aquestes obres ara, ja et dic, al voltant de la primavera aquestes obres haurien d'estar en marxa. Són moltes obres que venen alhora, però és perquè ha coincidit temporalment en aquest espai i ara el que haurem de fer és fer tot el possible per no col·lapsar, que és el que comentaven al principi. Sobretot en aquest espai d'aquí es concentra molta, hi haurà molta anada i vinguda de camions i hem de ser, doncs, poder-ho esglaonar i planificar per poder-ho fer que arribem a l'estiu amb la millor manera possible. El carrer Juli Garreta és un carrer que a l'estiu té molt de trànsit tant de persones com en aquest cas de vehicles i per això estàvem preveient que si els tècnics no ens diuen que el carrer podrà estar, si no ha acabat, en molt bones condicions abans de l'estiu, no l'iniciarem fins després, perquè si no generaria molta molèstia. Llavors, segons el que es diguin els tècnics, farem una cosa o l'altra, però en principi es preveu, estem planificant de fer-ho per després de l'estiu per pacificar. Si la cosa ens digués que va molt bé de temporalitat, és una de les obres que podríem avançar. I després moltes altres, que també l'estiu hi sabeu que tenim tot el tema de les escoles, perquè ara vinc també de veure una escola que tenia de goters, i aquestes també les irem fent en aquest moment.
Molt bé, en quant a això que parlava de la temporalitat, s'ha fet, per exemple, amb l'espigó, no?, d'aquí del costat de Can Rius.
Sí.
I no sé si entren en la previsió de fer-ho.
Aquesta no l'he dita. Mira, precisament la setmana passada us anunciava que aquest dilluns passat vaig tenir reunió amb Costes, aquestes reunions periòdiques que anem fent, i tinc novetats, que a més em va bé que em preguntis perquè les puc dir. Amb Costes, bàsicament en aquests moments estem tractant tres àmbits diferenciats: un, els Banys de Sant Elm i el Palm Beach, en el qual aquí ens queda fer el buidat que Costas ens demana que el fem nosaltres, el buidat del restaurant. Llavors nosaltres en aquests moments hem de parlar amb el propietari. Llavors el que farem serà, en principi crec que el podrem buidar nosaltres, i llavors parlar amb el propietari per a veure les seves pertinences, on vol ubicar-les, i llavors ens quedarà l'edifici del Palm Beach, quedarà buit per poder entrar a fer el pla director que ja tenim encarregat, i després hem de veure com tramitem aquesta concessió que volem demanar en aquest cas a Costas per tenir la concessió de l'edifici. Però ja us puc donar això, el calendari que de les pròximes actuacions que veurem a Palm Beach és el buidat de l'edifici i que podem entrar a fer el pla director i a mirar l'estructura, perquè en aquell espai ja sabeu que hi ha molta corrosió, no s'ha fet manteniment des de fa molt de temps i està exposat a les inclemències del mar allà mateix, i llavors tota l'estructura de l'edifici s'ha de revisar, i és el que farem ara quan tinguem doncs l'edifici buit i puguem entrar a fer l'estructura. I després estem ja treballant per a veure com les Costas ens passa la concessió a l'Ajuntament, si hem d'anar a concurs o podem fer-ho nosaltres. Un altre dels aspectes que hem tractat amb Costas és el tema de la reparació de l'espigó. Aquesta setmana que ve el Costas de l'Estat ens ha dit que tindrem l'informe favorable de Costas de l'Estat, que el tindrem resolt la setmana vinent, i això ens indica doncs que a partir de l'altre tindrem la concessió, i això ja vol dir que podem iniciar el procés de licitar les obres. Llavors preveiem que les obres puguin començar, recordeu que sempre tenim uns 2 mesos de licitació d'obres, les obres començarien també al febrer, que ja sé que coincideix tot el febrer, però ja veieu que les coses a vegades doncs coincideixen amb aquesta línia. Una cosa de les que sí que quan arreglem l'espigó, recordeu que l'espigó es reforça per totes dues bandes, posem pedres més grosses, d'aquestes de 6 tones, es mantindrà el perfil, no es toca el perfil, però reconstruïm la placeta de la punta. La punta es reconstrueix, la placeta, aprofitem el desplaçament de les roques cap a l'interior, en aquest cas perquè la placeta miri cap a dintre, recordeu que abans mirava cap a la part més fonda, cap a fora, i en aquest cas com que les roques s'han desplaçat cap a dintre de la badia, diguéssim, doncs aprofitem també la plaça per fer-la en aquest cas mirant cap a la part interior, i calculo que podrem començar les obres, si no és a finals de gener, serà al voltant del mes de febrer. Això comportarà que la platja haurem de fer com abans, recordeu, hem de fer un camí per la platja per on passin els camions, perquè no trepitgin per sobre de la curva de Rius i Calvet, perquè la trencarien. Llavors hem de fer un camí pel mig de la platja fins a arribar a l'espigó, que després retirarem, quan acabi l'obra aquella la retirarem, i ja dic, es reforça els dos costats i es fa la plaça de davant. I per últim tenim un tema amb Costas, que són la reparació de Cala Maset, Cala Maller i de Sang i Fetge, i aquestes ja tenim l'autorització per poder entrar a reparar-les, i preveiem doncs fer les obres també pròximament, perquè crec que ja les tenim ja finançades, i es tracta de fer les actuacions. Sang i Fetge va quedar també...
Vol dir el camí que va pel Club de Mar, no?
Correcte.
Que ressegueix.
Sí, aquell va quedar totalment destrossat pel Glòria, i ara s'hi pot accedir, bueno, però sense que hi hagi el camí, només hi ha pedres, i repararem aquell espai. Cal Ametller també, les escales que estan colgades, el mateix que va passar en Cala Maset, que es va arrencar l'escala, i que la tornarem a reposar perquè a l'estiu estigui ja en condicions. I aquesta ja tenim l'autorització, que ens va arribar just abans de la reunió d'aquest dilluns, i aquests tres són els aspectes que hem estat treballant i en el qual ja tenim calendari fixat per poder fer les actuacions.
Perdoni, del Varadero no es diu res, que és diferent.
De fet, és de Ports de la Generalitat, i és, o sigui, no és Costas, és de Ports. O sigui que en aquestes reunions no en parlem, perquè no entra dintre de la seva competència, i la veritat és que no tinc novetats des de que van tancar, i la veritat és que també m'estranya que encara el nou gerent de Ports no ha vingut encara a fer cap gestió a l'Ajuntament. El van nomenar a principi d'estiu i encara no ha vingut a Sant Feliu. Crec que vindrà en algun moment, però la veritat és que el conec, perquè abans ja havia estat delegat de la Generalitat a Girona i tenim relació, vull dir que els coneixem des de fa temps, però amb aquest nou càrrec la veritat és que encara no ha vingut a fer cap gestió a l'Ajuntament i encara no he tingut ocasió de parlar-ne. No sé quina planificació tenen. El Varadero ha de sortir a licitació.
Home, tenim entès que la demanda que farà el Club Nàutic si se li renova la concessió serà de que s'hi faci una marina seca. Val. Jo estaria d'acord, vostè?
Bueno, no sé, tot s'ha de veure. La concessió, me sembla que és per l'any 23 i llavors el que sé que cost, sé que Ports demana quines inversions vol fer el nou concessionari en tot l'àmbit de la seva competència i bueno, doncs quan la faci veurem quines són les propostes que fan i podrem decidir. En principi jo el que entenc és que hi ha d'haver alguna activitat, el que no pot ser és que estigui aturat sense que hi hagi cap activitat, tancat i barrat, diguéssim.
Molt bé, ja tenim la Laura Aranda aquí a la taula de treball que es va desdoblant, tant està la Peixera portant les pies de so com aquí, perquè és la que coordina les demandes que vostès fan a través del telèfon 972-82-1803 i en el correu alcalde@rsf.cat. I també recordin que ho poden fer a través de les xarxes socials de l'Ajuntament mentre fem el programa. Laura, bon dia.
Bon dia, saludem els oients, senyor alcalde. Josep, hola. Molt bé. Estem aquí per veure si s'han fet els deures que ens van deixar els oients a través d'aquestes línies que es pot fer doncs, mitjançant de moltes formes, molt senzill. Si teniu qualsevol dubte, queixa, suggerència, doncs truqueu aquí a la ràdio i nosaltres anem de ple ja. Comencem perquè en tenim nou de la passada setmana. Vinga. Una d'elles era en José Bueno, que va trucar i es queixava que cada dia quan el baixava la seva mare sobre les 7 del matí a treballar, és un noi minusvàlid, es troba el mateix cotxe aparcat a l'aparcament de minusvàlid a la Rambla Passeig, tot i que es tenen només 4 hores de límit d'ocupar aquest estacionament. Es pot fer alguna cosa?
Sí, vam consultar amb els tècnics, on comenten que no és un tema de vialitat, és un tema de disciplina viària i en aquest cas el que hauria de fer en José és trucar a la policia local per poder utilitzar l'espai que no estigui ocupat per un vehicle de manera, per un vehicle amb targeta de discapacitat més enllà de les 4 hores.
Sí, però jo pensava, alcalde, abans quan estaven comentant, però la policia pot saber a quina hora ha aparcat aquesta persona?
Ahir
m'has pillat, no?
Sí, no ho sé, potser no, clar.
Si és al vespre és difícil.
Sí, si deixen aparcat a la nit i en José va a les 7 del matí és molt complicat, encara no hi ha en marxa ni la zona blava, per exemple, i normalment els cotxes estan autoritzats a pernoctar des de, se m'acaba la zona blava a les 8 del vespre, doncs des de les 8 fins a les 8 o les 9 del matí, me sembla que comença a les 9 la zona blava, serà difícil que pugui anar per disciplina viària. Hauria de buscar un lloc alternatiu potser per poder-ho utilitzar amb seguretat.
Molt bé, anem cap a les queixes que ens va deixar el nostre company, que van ser algunes la passada setmana. Una d'elles era que s'haurien de netejar les escales del carrer Comerç, les que baixen cap a la plaça de Conrad Portes al CAP.
Aquesta, com que els tècnics i els regidors delegats estan escoltant el programa, ja es va fer, crec que encara no hi han sortit per la porta, que ja estan
però aquestes són les que hi ha del Joan Primer, les del pont del Joan Primer.
Sí, la que va...
Sí, no, la de Conrad Portes.
Ah, no, la Conrad Portes és la del...
No, aquestes són les de Tueda.
Sí, les que van parlar, sí, les que van parlar eren les que van a la zona del carril bici sota del pont, no?
Sí, sí, sota del pont que hi ha al costat del Joan Primer, unes escales que baixen des de la carretera de la Volta de l'Ametller fins al carrer Comerç, a les naus que hi ha allà.
Sí, aquelles van comentar que s'havien netejat aquestes i, a més, que s'havia reparat el fanal que ens comentava també que estava fos.
El fanal també d'allà de la zona de
transport de la zona, sí, molt bé. Que ja estava reparat.
Dues respostes. Hi havia una altra també que deia que s'haurien de netejar més les oliveres del carrer Guardiola, ja que treuen visió.
Me sembla que em va trucar durant la primavera de l'any passat o a l'hivern, va trucar, m'equivocaria del nom, però crec que es deia Paquita o Maria, no recordo, i vaig fer-hi anar per fer la poda i quan li vaig tornar i m'ha dit, ja l'hem feta, i vaig tornar a mirar i jo la veritat no vaig veure diferència. Us vaig dir, no vaig veure diferència. Va fer com a la perruqueria, allò, un tall de puntes.
Sí, no, sí, sí. Bueno, el tapar la visió era secundari, el que hi havia és que estaven tan plenes i que provocaven tots mortíssim, no sé si és que queien dels arbres o què. A part després hi van afegir, home, i també això, no?
De tota manera, ara entrem en el moment de la poda dels arbres. I per exemple, a part d'aquesta, o sigui, ara quan entrem a l'hivern és quan podem fer poda, perquè els arbres no, llavors no ploren, i és quan es pot fer, i veureu que ja és, bueno, de fet una de les actuacions que van fer, que la setmana passada en vam parlar, va ser quan van podar aquí a la zona de la Corxera, que van buidar de cotxes per podar els arbres. Un altre que hem d'afrontar, perquè està molt frondós, és també el tema de la poda de tota la Rambla Generalitat. Les alzines que hi ha en aquell espai també són molt frondoses. No es fa cada any, però sí que s'ha de fer, me sembla que són cada dos o cada tres anys en aquest cas. I aquesta de les oliveres, que l'any passat li van fer un retoque de puntes només, doncs ara quan arribi el moment jo crec que sí que hem de fer una actuació una mica més contundent, no? Però sí que els tècnics me comenten que si és per un tema de visió, que no, ha de ser per un tema de manteniment de l'olivera.
No era aquest, això ho va fer un afegit de la persona
aquesta. Però és pel tema de manteniment de l'olivera, que crec que cal fer-la, igual que hem de fer de molts arbres. Per exemple, ara no recordo, dic perquè hi ha molta gent que també ens demana quan toquen els plàtans, recordeu que els plàtans és un any sí, un any no, i també és tot els plàtans del passeig, i els que tenim a la zona de Sant Pol també, i els que tenim
en Rambla Portalet, no sé si s'ha fet o no, aquelles alzines que queden molt fosques, aquella Rambla.
Sí, no, aquella la veritat és el mateix que em passa amb Rambla Generalitat, són les alzines que són més noves, però ja dic, no es fa cada any, sé que es fa any sí, any no, i jo m'he fixat ara que les de Rambla Generalitat són molt frondoses, i aquestes de la Rambla Portalet, allà van detectar, recordeu que les tenien malaltes, que hi havia un fong, si us fixeu, hi ha algunes que sempre tenen la fulla groga, que hi ha un fong permanent, o sigui que no mata l'arbre, no, genera un problema, una visió, no? Visualment l'arbre veus que alguna cosa té, perquè hi ha algunes branques que tenen fulla però són grogues sempre, i això ens passa aquí a la Rambla de la Portalet. Vull dir que aquí sí que hem de mirar que toqui la poda quan toca, perquè si la poda és abans d'època, llavors tot l'arbre passa a ser a tenir aquest fong, no? Llavors el que hem de mirar és que no ho tingui. Però dic, toca aviat, o sigui, toca ara, en aquest període es comencem a fer tot el tema de la poda.
Molt bé, de totes maneres ens comenten que sí, alguna cosa faran, algun tipus de manteniment per controlar el que dieu, no?, la forma, i que no sigui tan frondós.
En el cas de l'olivera, que ens comentaven, sí, alguna actuació podem fer. Allà.
Molt bé, més deures del nostre company, la obrera del carrer Colom, just la de Las Vegas Corsari, que estava plena d'herbes, si es podria netejar.
Aquesta també es va fer, també es va netejar. Sí que jo vaig passar-hi l'altre dia també amb el cotxe i vaig veure que una banda, no sé si pel vent o per quina actuació, queda una banda queda totalment sense fulles i l'altra...
No, qui protestava ja em va trucar a mi i em va donar la resposta.
Ah, val.
Sí. O sigui, primer es pensava que una era de Ports i l'altra de l'Ajuntament, i vostè va dir que no. Vostè tenia raó, que no. El que passa que el servei de neteja de Ports, que és... Que és autònom, diguéssim, de Ports, el noi que neteja també neteja una part de la platja, i com que passa per allà amb el carretó, diu que no li costa res de netejar-la. Esclar, i passa per aquest costat del salvament, diguéssim. I l'altre de Las Vegas...
No hi passa.
No hi passa, però és que tampoc hi ha de passar.
Ja.
L'home encara fa això com una mica voluntàriament, se li agraeix, no?
Sí, home, moltes gràcies de poder-ho.
Perquè per allà passa gairebé tothom.
Sí, bueno, sí que vaig enviar la brigada també a anar-hi, els de neteja, van netejar aquell espai. El que passa que s'ha de fer regularment. Per exemple, avui que ha plogut i que hem tingut una mica de dies de vent, doncs és molt normal que, per exemple, la pinassa de dalt baixi cap avall, o les herbes d'aquest promontori doncs caiguin, i la tinguem avui que hi ha pluja, per exemple. Avui he vist que a la zona del 2 de maig, si passeu per la zona del 2 de maig, Avinguda Catalunya, hi ha la cuva amb una mànega d'aigua que està netejant la vorera, sobretot el que és la plaça de Girona, la part de dalt, doncs l'estava netejant perquè tot el que amb la pluja cau tota la sorra i es desprenen d'aquell penya-segat que tenim allà, doncs avui estaven actuant amb la cuva. Llavors el mateix hem de fer en aquest cas en el carrer Colom, amb aquesta banda de vorera, no?, que es desprèn sobretot dies de pluja i de vent, doncs que hem de fer aquest manteniment sobretot amb aigua per poder-ho esbandir.
Molt bé. Doncs seguim amb una altra de les queixes que feia referència a la neteja de la sirena Lília de la Ronda de Ponent. I també, si recorda, va afegir vostè que l'escultura de Juli Garreta del Passeig doncs també es podria fer aquesta doble actuació.
En això, quan vam parlar-ne, vaig trucar perquè en donguessin informació, sobretot per fixar un calendari, com ara que va molt bé doncs que puguem anunciar a la gent quines són les previsions que podem tenir les pròximes setmanes, els propers mesos, en quant a obres o en quant a actuacions al carrer. En aquest cas comenten que la previsió d'arreglar l'escultura de Juli Garreta...
Bueno, més que l'escultura, que hi ha una escultura i un monument. Està parlant del monument.
Del monument, sí, sí. El monument de Juli Garreta es preveu al voltant de febrer, gener-febrer, que ja tenim l'empresa contractada, i al mateix temps farem l'actuació també a la sirena per poder-la netejar, no? De que tingui un manteniment que fa molts anys que no es fa, i en aquest moment la podríem fer. Llavors, el que és el monument de Juli Garreta el farem, ja dic, gener-febrer, estarà sobre voltant d'aquesta data, i també quan tinguem l'empresa aquí aprofitarem per fer l'actuació també de la sirena, que també serà propera al voltant d'aquestes dates.
Molt bé. Seguíem amb Helena Noguer, que a través de xarxes socials ens feia arribar tres queixes. La primera, per una banda, que les xumberes del darrere de casa seva estan plenes de mosquits, uh-huh. i que com està el tema del tractament de les figues de moro, no? D'aquestes xumberes, si ja es pot comprovar si ha funcionat.
Bueno, tal com jo preveia, aquest tractament que hem fet no ha donat els resultats, eh? No ha donat els resultats esperats i no recuperarem aquestes figues de moro, aquestes plantes no es recuperaran. Llavors, parlant amb el tècnic, el que comentes que començarà a fer una planificació per anar fent una tala d'aquestes figues de moro que estan afectades per aquesta malaltia que tenen, que les deixa blanques i les deixa esquifides, i el que irem fent és les irem retirant a mesura que vagin comprovant el tractament, les més properes, des de que va de les més del tractament més antic al més nou, eh? Irem començant així per anar-les retirant. Vull dir que s'iran retirant les que no ha funcionat, que ja dic que són la majoria, com es preveia, era un tractament amb productes que no són molt agressius, no? Perquè pots mantenir la planta viva però eliminar l'insecte, i a vegades fer compatible les dues coses és complicat, i en aquests moments procedirem, ja et dic, amb aquest calendari d'anar-se retirant aquestes figues de moro gradualment.
De tota manera són selectives, perquè vaig veure que les del port, que allà al peu del penya-segat o en el penya-segat,
estan bé. Sí, 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 per això et dic que no són totes, però que no, les que tenim detectades aquí al carrer Petxer, a la Pineda Fosca, a la zona de l'Esclat, que ens van trucar també fa un parell de setmanes, doncs aquestes estan molt afectades i el tractament no ha donat resultat. Llavors, en aquestes tres zones que ja tenim localitzades entre algunes altres, aquestes les hem de retirar. Ja dic, carrer Petxer, la zona que ens truca l'Helena d'aquí de la Pineda Fosca, i la zona de l'Esclat, del supermercat Esclat, en aquella zona les passarem a retirar properament. Vull dir que en aquesta setmana començaran les tasques de retirar de la poda d'aquestes figues de moro.
Què més, Laura?
Molt bé, l'Helena, que és una fidel seguidora, deia que fa molts dies que està tota la barana de mar sense llum.
Sí, aquí, el que es comentava, quan plou, ens assalta, aquesta instal·lació és molt antiga, ens assalta i salta la llum. Ens passa el mateix en aquest matí, perquè he sortit molt aviat de casa, ja m'ho esperava, m'ha caigut un ruixat a les encara no eren 6:45 i ha caigut un ruixat fora a Sant Feliu, i he vist que s'apagava tota la zona del carrer Adent, de Jaume Gras i de més, quedava tota aquella mansana fosca, i es passa el mateix a la barana de mar. O sigui, al moment que hi ha alguna pluja, els fils, hi ha humitat, salta el diferencial i ens fa que no tinguem llum. S'ha de fer un canvi, en això sí que després en podem parlar, perquè aquesta setmana també he tingut reunió amb Endesa per poder parlar de les inversions a la ciutat, i ara de seguida ho comentem.
Molt bé, i ja acabem. Finalment, la tercera queixa que ens deixava és que fa molts dies que li va dir a vostè, alcalde, que els hi pintarien línies grogues a dos encreuaments, i de moment està tot igual.
Sí, vaig passar la comunicació, el tema de la petició aquesta, als tècnics. Ens comenten que en aquest espai no creuen que sigui necessari pintar línies grogues, perquè només es produeix el tema de l'aparcament en aquests vehicles a l'entrada de la ronda Joan Casas en època d'estiu, i la resta d'hivern no hi ha activitat, i quan hi ha l'aparcat, quan hi ha el cotxe aparcat, no genera molèstia. Però el que sí que vam fer en aquest espai és que fa dies que també ens comentaven, i vam parlar-ho aquí alguna vegada, i vaig descobrir el perquè no se pintava, o sigui, s'han pintat els passos de vianants en aquest espai.
D'on és que no?
A Ronda Joan Casas, recordes que
sí, 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 sí. Quan anem a la Pineda Fosca, sí, sí. Carrer Lluís Companys.
Correcte, vens per la Ronda Joan Casas i llavors ens demanaven la pintada dels passos de vianants. Aquells passos de vianants, jo vaig anar-ho a mirar l'altre dia, estan pintats, el que s'ha despintat i esclar, no els hi toca els de viabilitat, en aquest cas li toca esports perquè és la connexió de la, del carril bici
de les
que, és aquell, que és vermell que
sí,
travessa...
de la zona de Joan Casas que va cap a Gravina, diguéssim, d'aquella plaça que hi ha
sí,
intermèdia.
Va cap a aquella plaça, allà hi ha un pas de vianants, bueno, un pas, en aquest cas és un pas de bicicletes, eh? Mm-hmm. Però que també poden, entenc que el poden utilitzar les persones, però és de color vermell i en aquest cas doncs, el que he fet ha sigut trucar al cap d'àrea d'esports i encarregar-li la feina aquesta de pintar en aquest cas l'espai de les bicicletes i això sí que quedarà li vaig encarregar aquesta setmana a principis de setmana no sé si seria dimarts i jo entenc que a partir de la setmana que ve com a molt l'altra aquest espai quedarà aquesta connexió de les bicicletes quedarà pintada i els espais de vianants aquests ja es veuen, estan sí. pintats recentment.
Sí, recordem el mes de juliol.
Molt bé, Laura, moltes
gràcies. Moltes gràcies, fins la setmana que ve.
Molt bé. L'alcalde diu que avui ha vingut a 7:15. Com és la vida a 7:15? Què troba a Sant Feliu a aquesta hora?
Bueno, de moment ja et dic que avui m'ha caigut un rosset. Però jo perquè em desperto molt aviat, eh? Estic a casa, però avui he sortit d'hora. I just a aquesta hora ha caigut un ruixat fort i en aquell moment ha fet xuf i s'ha quedat, la zona on jo sortia s'ha quedat sense llum, precisament per un quadre que és molt sensible a la humitat i de seguida que tenim una mica d'aigua allò es queda sense llum. Aquest és un dels temes que vaig parlar amb Endesa, vaig tenir la reunió amb Endesa ahir. Recordeu que aquesta reunió va venir provocada per aquest estiu quan el 15 d'agost es van quedar sense subministrament elèctric una part important de la ciutat i sobretot una de la part turística també important tant a Sant Pol com a Sant Feliu i va generar moltes molèsties en el sector turístic i en el sector de la restauració que un 15 d'agost ens quedem sense llum a la ciutat. Vaig demanar-li que ens fessin una previsió de quines són les inversions que han de fer la ciutat per renovar les línies, que moltes estan obsoletes com aquesta que ens comentaven ara de la Barana de Mar. Altres línies d'alta capacitat de mitja tensió o d'alta tensió que corresponen a ells, llavors van presentar un plàning d'inversions. Si us acosteu ara a l'avinguda Saragossa i carrer Lleida, fa dies que hi estan treballant. Si us acosteu a l'avinguda Saragossa veureu una rasa i veureu que estan treballant en aquell espai per arreglar, per canviar el cablejat. S'està canviant el cablejat, que és un cablejat antic, s'està fent una anella nova, vam anunciar-ho a la ràdio i encara estan a punt, encara no han acabat les obres però deuen estar properes al seu acabament. Ara hi estan treballant, aquesta és una de les obres previstes. Tenien previst uns 300.000 euros d'inversió a la ciutat per renovar aquesta línia i després veureu que a principis d'any, entrada al voltant de la primavera, m'han anunciat que estaran treballant a tot el que és la zona del carrer Bons Aires, on tenim una ET, una estació transformadora en aquell espai, que posaran tot el servei elèctric en aquell espai, que serà tot un quadre nou, i també canviaran el cable de mitja tensió. Vull dir, al voltant de la primavera, allà on comença la via Ferrata, al carrer Bons Aires, doncs també hi haurà activitat d'obres perquè s'obrirà una rasa per canviar el cable i connectar-lo amb un altre que arriba des d'una altra banda per poder fer una anella en el cas de que hi hagi un tall de subministrament, que aquí és on va haver-hi el problema aquest estiu, que va deixar sense llum Sant Pol i bona part de la zona centre de Sant Feliu, que venien d'aquesta zona d'aquí dalt, i doncs ens va servir ahir per coordinar, no?, i també per demanar quines són les inversions que tenen previstes a la ciutat. Em van dir que aquestes d'aquí al carrer Bons Aires la tenen previstes al voltant de 180.000 euros més. Vull dir que sembla que almenys de moment per ara han respost i han retornat la visita i han vingut amb la feina feta.
Molt bé, faig un parèntesi, alcalde, perquè ens han notificat que ha mort en Joan Llandric amb 81 anys, una persona molt coneguda per diferents raons i que per molta gent era conegut a la nostra ciutat, que va estimar molt Sant Feliu i la seva gent. Va ser regidor de Convergència i Unió a l'Ajuntament, ha treballat amb Càritas, vull dir que ha fet diferents accions. En Joan Llandric Gazo, que està casat amb Margarita de Blas Vives, doncs recordem que ha mort a l'edat de 81 anys, ha deixat tres fills, en Joan, la Margarita i la Anna Maria. La sala de vetlla serà el tanatori de Sant Feliu de Guíxols i la cerimònia divendres, dia 12, a les 11 del matí.
Doncs el nostre condó de la família, i la veritat és que no sabia que el senyor Llandric, bueno, de veritat, deu haver sigut una cosa molt recent, perquè d'haver passat aquest matí, no?
Sí, m'ho estan comunicant ara, per aquí, per interior.
Doncs el condol a la família.
Molt bé, estava parlant abans de, precisament del Palm Beach, o de Can Rius, o del Clippers, com es vulgui dir. Precisament ahir ens van comunicar que, no sé si se sap que es va fer que hem gravat un programa de televisió espanyola.
Sí, ens van demanar autorització per entrar-hi, el que passa és no sé què hi va a fer, això sí que no, sé.
Bé, no sé si es pot parlar, però ja li dic, perquè ahir em van comunicar ja que es posarà en antena el dia 16, un quart de 7 de la tarda pel circuit català de televisió espanyola a la 2. És un programa que és molt interessant, que es diu Perduts en el temps, i que on es parla d'edificis que han estat icònics, importants, i que estan abandonats en aquests moments. Sant Feliu es fa, em sembla, que és l'hotel Panorama, vale. I també Can Rius o Palm Beach. Llavors em consta que en Gerard Bussot, com a historiador, va parlar de Can Rius. Jo com a director durant 2 anys de la discoteca parlo de la meva etapa i també de quan es va canviar el nom, que el va canviar l'Stanley Bowana, el propietari del Carols i Palladium, i aquest home li va posar el nom precisament de Palm Beach i va passar a ser una discoteca més sofisticada, diguéssim, no? I em sembla que en Daniel Pedrero Rosón em sembla que parla del Panorama. Per tant, després hi ha una barreja perquè ve una actriu de presentadora i també fan una cosa força animada.
I sabem quan està previst?
Sí, el dia, em sembla que és el dia 16, ja ho anunciarem per la ràdio, el dia 16 a 16:15 de la tarda.
16 de desembre?
No,
d'ara, de novembre. Ah, molt bé.
Doncs, bueno, dit això, li volia preguntar també, escoltava aquest matí que el Covid torna a pujar, bàsicament perquè estem més junts en locals tancats, s'ha acabat l'estiu, i sembla que hi ha una puja. Com estem a Sant Feliu?
Sí, bueno, a veure, tenim dades, les dades són bones respecte a el que havíem tingut a la ciutat. En aquest moment les dades són bones. Sí que em comenten que la setmana passada, doncs, el tema de la vacunació sense cita prèvia va comportar que hi hagués molèsties en els usuaris. Llavors van arribar les queixes a l'alcaldia de gent que estava, doncs, que s'havia esperat moltes hores per rebre la vacunació. Vaig parlar amb la directora del centre d'atenció primària i em comenta que per la setmana que ve tindrem tot amb cita prèvia i així s'evitarà, doncs, les llargues esperes que van tenir la setmana passada. Em comenta que el Departament de Salut els obligava a fer obertura d'espai per vacunar sense cita prèvia i això va comportar que hi hagués un col·lapse i que la gent s'hagués d'esperar moltes hores, no? Llavors la manera d'arreglar-ho ha sigut tornar a la cita prèvia i així evitar les esperes. Recordeu que quan teníem la cita prèvia com a molt estaves un quart d'hora esperant i en aquests moments, doncs, recuperen per aquesta setmana que ve aquesta cita prèvia. Sí que hem augmentat el nombre de casos, però seguim encara molt bé, o sigui, els nombres són molt, molt positius. Si la setmana passada estàvem al voltant de 4 o 5 persones, en aquest moment pot haver-hi 7 o 8 persones, o sigui, les dades segueixen sent positives, però sí que és veritat que el risc no ha baixat, i en això, doncs, hem de tenir la prudència que ja sabem i que ja coneixem després de tants mesos, sobretot ara que s'acosta l'hivern, i escolta, el rentat de mans, l'ús de la mascareta en espais tancats i ja està, intentar fer la màxima vida normal. Amb això també sí que m'ha bé, puc dir, perquè hi ha hagut molta gent aquests dies que veient que les dades són positives, que s'han obert les discoteques i demés, que en demanen de tornar a la normalitat de totes les activitats que volem fer. I la setmana passada us parlava del tema dels Reis i del pavelló, que podrien fer aquestes activitats. Altres hem pensat aplaçar-les per el primer trimestre de l'any següent, en el sentit de que col·locàvem la carpa normalment per aquesta època, a finals de novembre col·locàvem la carpa en el Guíxols Arena. Aquest any no la col·locarem en aquestes dates, la carpa estarà preparada per poder fer el carnaval, que el que volem és que sigui un dels primers actes que puguem fer en aquell espai. Fèiem el dinar de la gent gran ara a l'hivern, però això quan estàvem ara aquí, si la fem ara a principis de desembre, que era normalment quan el fèiem abans d'acabar l'any, ens obligaria a tenir la carpa en un espai tancat, i si recordeu, el tema de la calefacció d'aquell espai és una ventilació d'aire calent en un espai que hem de tancar totalment. si posem 2.000 persones en aquest espai tancat, doncs no és la millor manera de
fer no, el Covid. No, és que si el virus s'escampa per tot arreu.
Val? Llavors el que hem pensat és poder-ho fer aprofitant que tindrem la carpa posada per l'època del Carnaval, que serà a finals de febrer, principis de març, i al voltant del mes d'abril poder fer el dinar de la gent gran en aquell espai, que també ens permetrà, si allarguem, de poder fer tots els actes de cloenda de la capitalitat de la sardana, vale? Que també ho podrem fer en la carpa, que en aquest cas, en comptes d'estar col·locada des de desembre fins al mes de març, doncs estarà des del mes de febrer fins a principis de maig.
Ja serem al bon temps.
Bueno, clar, si entrem al bon temps, l'acte aquest de la dinar de la gent gran el pots fer amb els faldons de la carpa aixecats, sense haver de ventilar de manera artificial l'espai per calentar-lo, i serà una cosa que podrem, si tot va en normalitat, doncs ja estarem en un procés que jo crec que serà molt millor que no pas fer-la ara en fred, que haurem d'estar tots tancats. Ho dic perquè hi ha molta gent que em pregunta, tant per xarxes socials o gent gran que segueix, no? que recorda aquesta activitat com una activitat maca per poder desenvolupar, que no la descartem, ja et dic, però que sí que la passem a que tinguem una millor climatologia per no haver d'estar tancats en un espai i haver de ventilar de manera artificial.
No veiem si entenc bé, perquè ens diuen per aquí per l'Instagram, però si no doncs l'oient o l'oienta que ha fet aquest post, doncs que ens ho aclareixi. Diu que no sé si... Home, diu, ens sembla malament que es tapin els arbres amb suro, i ara tots aixecats. Això em sembla que ho va instal·lar en Luque, i posar troncs als arbres i la meitat destrossats. No sé si vol dir els suros dels escocells, que es queda una miqueta...
Això no, de veritat, això, els que hi ha posats ara són antics. O sigui, ara no en posem. En els escocells se'n posaven perquè hi havia... La que jo tenia és que hi havia excrements de gossos constantment allà sobre i no els treien. I es van posar aquest suro polis, no sé què és, aquella matèria,
com per, un conglomerat,
sí, un conglomerat que deixa que l'aigua entri, però que no, i era per un tema de que no hi hagués les caques dels gossos en aquest espai, però ja dic, això s'ha deixat de posar. Llavors els pals, entenc que deu voler dir els pals per guiar els arbres, potser que els arbres no es tombin.
Suposo.
Llavors si es posen són per fer de guia, per exemple, fixeu-vos on tenia molts de seguits és aquí en el parc central, tots els arbres que es van posar quan van fer l'obra tots tenen una guia que fa que l'arbre no tombi, per poder-lo fer. També en tenim aquí davant del centre d'anàlisis clíniques, en el carrer Eris o en el carrer Comerç, que també tenen ja algun nen posat allà, algun també perquè l'arbre aquella sobre els cotxes, i per mirar de redreçar-lo li posem una guia, però no entenc que
en tot cas, si no l'hem encertat, que ens sí, truqui o que torni a posar el post,
o que digui el lloc exacte on està, i l'anem a veure si és alguna cosa. M'ha comentat per aquí la regidora que la poda que parlàvem ara del carrer de la Rambla Portalet està prevista de fer-la entre desembre i gener. Vull dir, aquesta que us parlava ja sabia que aquest any tocava, i la de la Rambla Portalet està prevista en aquesta època, i entenc doncs que també passarem a fer durant la mateixa època la de la Rambla Generalitat, que també és molt frondosa en aquest espai.
Ens diu un oient que diu, estem perdent la platja per banyar-se. Em refereixo a que per una banda de la platja hi ha els patins i per l'altra banda les embarcacions. Em preocupa que quedi poca platja i molta gent a l'estiu.
Això no s'ha canviat res del que històricament hi ha hagut a la platja de manera històrica, Vull dir, hi ha hagut els patins, hi han sigut, i els caiacs, i les barques. Aquella zona, sabeu que aquella zona és una zona portuària que no és nostra, que fa temps que reclamo que formi part de, que sigui un espai públic, que no sigui pas de ports, perquè allà es va guardar davant del Beach Club, perquè ens entenguem, aquell tall que hi ha entre l'espigó i...
Sí, allà posa prohibit banyar-se.
Es posa prohibit banyar-se perquè en allà, jo me'n recordo, meu pare tenia la barca en allà, te'n recordes que estaven les barques a la sorra,
sí.
I en aquell espai era un espai de barques. Es van retirar les barques d'aquest espai i van anar davant, que és el Llops de Mar, on les tenen actualment, i aquell espai va quedar igualment per ports, però ja no té l'ús de ports, allò és una platja normal, i a més nosaltres quan passem a netejar la platja...
Bueno, però de totes maneres... Allà hi anem a banyar sempre que volem.
Sí, esclar, encara que sigui prohibit. De fet, hem prohibit que arribi el crucero, te'n recordes que arribava el crucero allà? a Crucero, quan jo era petit, arribava al mig de la badia, que ens abanyàvem i ens enganxàvem a l'àncora.
Allà on hi ha les lletres de Guíxols, allà aquella alçada.
Sí, arribava allà al Crucero. Sí,
perquè sortien per aquella escala.
Correcte. Després, durant uns anys, va arribar després a l'Espigó, de l'àncora, allà en aquesta entrada d'aquí. I ara últimament arriba en el port, ja no arriba aquí a l'Espigó.
Ja no hi ha el perill, podríem dir, que justificaria que la gent no es banyés allà.
Sí, correcte. I ara no es banya, doncs perquè segueix sent aquell espai, segueix sent de port, sense tenir sentit que sigui de port, perquè fins que hi ha allà ja no hi ha barques. Llavors les barques han quedat desplaçades cap allà. Jo entenc que aquella banda on hi ha les barques continuï gestionant-ho ports, però la banda aquesta, hauria de ser que aquesta és una de les peticions que ja vaig fer en l'anterior gerent, i bueno, que no es va atendre, però que seguiré fent en el nou gerent quan vingui, que comentava al principi del programa, perquè aquella part sigui de l'Ajuntament, ja que fem nosaltres el manteniment, i no s'entén que allò estigui prohibit banyar-se en aquell espai.
Molt bé, alcalde, no va acabar el ple, suposo que és la continuació que es fa avui a les 7 de la tarda.
Sí.
Hi ha un ple municipal extraordinari i urgent a l'Ajuntament en dos punts, la concertació. Bueno, primer és ratificar la urgència de la sessió. En el segon, concertació de l'operació de préstec a llarg termini per al finançament, per un finançament de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. I el tercer, una esmena d'errades materials en un document verificat del ple en data 27/2/2020, modificació puntual del POUM, els àmbits del turó del Port i el Puig de la Rúpia.
Correcte. Això, aquests són dos punts només. El ple no va acabar, i els punts que queden, que han quedat pel ple normal, són les mocions.
Això és una altra cosa que es faran al pròxim ple.
Aquests, que són punts de gestió, necessitem que surtin, que s'aprovin perquè facin tot el seu tràmit, i un d'ells és el finançament de l'aparcament de la Corxera, que entrem en la plaça, en la fase de la contractació d'aquest finançament, i el que fem és aprovar-lo perquè faci tots els tràmits necessaris. Això, recordeu que en aquest espai, ho dic perquè en aquest punt pot haver-hi o desinformació o mala informació o sense informació, diguéssim, però el que sí que m'agradaria és que la gent sapigués com es vol finançar aquest pàrquing. I recordeu, en aquests moments la gestió de la zona blava, a tots els ingressos de la gestió de la zona blava són per una empresa que no és municipal, que, o sigui, és una empresa externa que gestiona la zona blava, en el qual li dona un percentatge molt petit a l'Ajuntament. I en aquest moment, per la gestió de l'aparcament, el que fem és, ho farem al revés. O sigui, tot la gestió que es pugui fer de la zona blava, municipalitzem el servei. O sigui, tots els ingressos en aquest moment seran per l'Ajuntament, lo de la zona blava. Per això, quan us anuncio que podíem fer mitja hora gratuïta per tothom a la zona blava, en el passeig, que pugui ser, això és el que vam consultar amb els comerciants i empresaris de la zona quan hem fet aquestes jornades per explicar el projecte, doncs aquí surten aquestes idees i les podem implementar perquè passarà a ser gestió municipal. Quan la gent me pregunta, oh, i com pagaràs aquest préstec? Doncs amb la zona blava, perquè ara no tenim la capacitat d'aquests ingressos. Aquests ingressos no són per nosaltres, són per una empresa que fa 12 anys que té el contracte caducat. Llavors, el que farem és que tots els ingressos passaran a ser de l'Ajuntament i finançarem aquest préstec sense problema. Val? I el que estem fent és una nova gestió de tots els aparcaments. I l'altre punt que fem en aquest espai és una aprovació que ja ha passat moltes vegades, que és que a vegades ens truquen els veïns del carrer Londres, perquè una de les conseqüències que té aquest punt és que l'empresa propietària d'aquests terrenys ha de fer el carrer que connecta el carrer Londres amb el carrer
París,
correcte. Llavors és una correcció d'errades que hi ha hagut en un document que vam aprovar deu fer 4 o 5 mesos, que s'ha exposat al públic i s'ha detectat que hi ha unes errades on hi posava una data i un nom, doncs ha de posar-ne una altra, vull dir que és una correcció d'errades. Llavors tornem a passar aquesta correcció d'errades i comença a comptar el període d'exposició pública. Però el punt important, a part d'aquest, que tots són importants, però el tema és el finançament, vull dir, perquè surten economistes per tot arreu ara, no? Però i al final el que fem és explicar com ho finançarem aquest projecte. I com que pot haver-hi desinformació, o sigui, gent que intencionadament vulgui generar mala informació, doncs el més clar sempre és explicar com ho vols fer. I ho farem així, o sigui, la gestió de la zona blava passa a ser de l'Ajuntament, i a partir d'aquí podem posar nosaltres les tarifes i la recaptació que es faci doncs podrà ser també per l'Ajuntament per finançar aquest préstec sense problemes.
Molt bé, parlava un altre dia que això és amb el que es queden normalment els ciutadans, amb el que s'ha de pagar, i vostè comentava l'altre dia de que en aquest pàrquing que es fa aquí darrere la Sarfa, darrere l'estació d'autobusos, doncs seria en principi per la gent de Sant Feliu de 2 hores gratuïta.
Sí, per això et dic, o sigui, ara, això fins ara, si ho donéssim a una empresa, no tindríem capacitat de poder dir fem 2 hores gratuïtes. Ara sí que la tindrem, tindrem capacitat per dir que els aparcaments, el de la corxera que vam netejar l'altre dia, el dels nous edificis que estem construint, la gent de Sant Feliu que tingui el seu vehicle registrat a la nostra ciutat tindrà 2 hores gratuïtes d'aparcament, i després a 1,80 l'hora, sí, a 1,80 l'hora estem treballant. Vull dir que són preus molt assequibles, tu pots tenir per 1,80 euros l'hora, podries tenir 3 hores aparcat el vehicle en aquests edificis i pagaries 1,80. Vull dir que són preus per nosaltres, per la gent de Sant Feliu, que crec que són molt ajustats. Els ciutadans que ens visitin de fora no tindran aquesta bonificació, o sigui, començaran a pagar des del minut zero, o sigui, des del minut zero paguen també el preu aquest de 1,80. Hem volgut fer una racionalització, i després una cosa que afegim més per facilitar les gestions que la gent pugui fer és que el que ara pots fer en l'aparcament de la plaça del mercat, que és aparcar mitja hora gratuïta, doncs traslladar-lo també a fora a la zona blava. Llavors, a la zona blava ara es paga des del minut 1. Llavors, com que passarem a gestionar-ho l'Ajuntament, nosaltres diem, escolta, creiem que podem fer que la primera mitja hora sigui gratuïta per tothom. Llavors, doncs, farem que
tothom sigui, de Sant Feliu.
Tothom de Sant Feliu, sí. Els que no siguin de Sant Feliu, que no tinguin el vehicle aquí, pagaran, doncs, des del minut 1, pagaran l'aparcament que hi hagi. La resta tindrem, els ciutadans tindrem aquest avantatge, aquestes bonificacions, i el que és important és que tots els ingressos que rebem d'això serviran per finançar el projecte de l'aparcament, que és un dels objectius que volem tirar. Per això tirem endavant aquest projecte, estant segurs de que és autofinançable, també sostenible energèticament per les plaques solars que posarem, i també perquè volem que una part important dels treballadors d'aquesta empresa que ens ajudarà a fer la gestió doncs siguin treballadors amb necessitats especials per poder entrar en el mercat laboral. Vull dir que ho té tot aquest projecte. Ara el que no m'agradaria és que hi hagués desinformació, i per això dic, escolta, el més fàcil és donar tota la informació des de principi, com ho tenim planificat, i que la gent ho sàpiga, que pugui valorar quina és la gestió que s'està fent.
Molt bé, ens passaven ara, abans de començar el programa, la informació d'aquesta exposició de 30 anys de la Marató de TV3, que ja s'està disparant, va sortir ahir, em sembla que era el disc de la Marató, i aquesta exposició de 30 anys de la Marató es fa a l'espai Carmen Thyssen d'aquí del monestir.
Sí, la veritat és que doncs, vaig tenir ocasió de rebre en els organitzadors de la Marató, uns representants de l'organització, deu fer 2 setmanes o 3, i van quedar doncs, que volien utilitzar l'espai Carmen Thyssen per fer una exposició de tots els anys que porten fent la Marató, no? Doncs, són 20 anys des de l'any 92, doncs que va començar la seva primera edició, i les podreu veure tots els quadres, totes les maratons les veureu exposades en aquest espai del monestir d'aquí del Palau de l'Abat, on ja et dic que comença l'exposició, crec que començarem el 12, dura un mes, em sembla que comença el 12, i farem del 12 de novembre al 12 de desembre. Vull dir que en aquest cas contribuirem i col·laborarem amb l'exposició de la Marató, i també he vist doncs, que hi havia algunes activitats, i he vist per xarxes doncs, que hi ha una activitat de ioga solidària que també es farà aquí a la quarta planta, amb el mateix equip que fa el ioga a la platja, doncs farà aquesta activitat de ioga solidària a la quarta planta del monestir, i sí, jo crec que la ciutat col·labora amb el tema de la Marató en aquest any, amb el tema de les malalties mentals, i jo crec que pot ser molt interessant de poder veure aquesta exposició en aquest espai tan emblemàtic que tenim a la ciutat.
Encara que sembla que fos ahir, no, fa 30 anys ja que es fa la Marató, i per tant es fa un recull de tots els cartells d'aquestes 30 edicions, I a més també va haver-hi un concurs en què els nens pintaven, o sigui, feien una rèplica d'aquests cartells, i tot i que aquesta exposició és itinerant i que aquests cartells ja es veuran per tot arreu, aquí a Sant Feliu tenim l'avantatge de veure per primera vegada doncs aquests treballs dels nens. Es podrà visitar de dilluns a dissabte al matí i tarda, i diumenge al matí. També hi ha una sèrie de jocs amb codi QR. Per acabar, alcalde, perquè ja és la una tocada, sobre el pla local d'habitatge, que he vist que ha començat ja a rotllar amb participació ciutadana, si em pot explicar què és, sí, i què es pretén ara amb la participació ciutadana. On anem
doncs,
a parar?
El pla local d'habitatge és un document que estan elaborant, que nosaltres hem encarregat la seva elaboració, i el que estem fent en aquest document és fer una diagnosi i una radiografia de com està la situació de l'habitatge a la nostra ciutat. Tots podem tenir una percepció, però més enllà de les percepcions necessitem poder treballar amb realitats, no? Llavors hem contractat, llavors és important tenir aquest pla local d'habitatge. Llavors nosaltres hem contractat aquesta empresa que ens està elaborant aquest pla local d'habitatge, que ens farà una diagnosi, una radiografia del que tenim en aquest moment a la ciutat i unes actuacions a prendre per tal de fer doncs, polítiques d'habitatge, com les podem fer, i ens donarà unes directrius a poder seguir. Llavors, a part del que l'Ajuntament ha estat fent aquests anys, o per exemple, com ara us vaig anunciar fa unes setmanes, no?, que hem comprat, tenim l'acord per la compra d'una banda de la fàbrica dels Huguet, no?, per poder fer habitatge públic en aquell espai, que serà, l'Ajuntament ha comprat el terreny per poder fer aquesta promoció d'habitatge públic, que serà la primera vegada que ens permetrà a la ciutat fer polítiques d'habitatge, perquè ja surten 30 habitatges. Fins ara el que hem anat fent ha sigut anar cobrint temes d'emergència, no?, de si podíem comprar un pis o dos pisos de manera urgent per donar sortida a situacions d'emergència, però no podíem fer polítiques d'habitatge, per exemple, per nanos joves que es vulguin emancipar i que puguin tenir un lloguer assequible. Doncs escolta, amb aquesta promoció destinarem, ara no sé, d'aquests 30 habitatges poden haver-n'hi 10 que siguin per aquesta política, no?, d'emancipació. 10 més per gent gran que vulgui que sigui autosuficient i que es pugui mantenir ella sola, però que necessiti un espai amb totes les facilitats de planta baixa o ascensor i demés, doncs que puguem tenir també doncs, uns habitatges destinats a això. En aquest document es recollirà la diagnosi i quines accions podem emprendre els propers anys per anar executant aquesta política d'habitatge. I per això hem fet aquest procés participatiu on s'escolta a la ciutadania les diferents situacions que puguin haver-hi, s'escolta també, se demana l'opinió en els sectors que treballen amb el tema de l'habitatge, ja siguin immobiliàries, ja siguin promotors, doncs tots ells aporten la seva opinió i se'ls demana sobre diferents aspectes, i sobre tot això es fa un document, que és el que us comentava, i que esperem tenir abans d'acabar l'any, doncs hauríem de tenir-lo ja sobre la taula per poder començar-lo a treballar a partir de l'any que ve.
Molt bé, avui no hem tingut trucades, que sàpiga la gent que el que ha pujat és la llum, no el telèfon. Que amb això de les pujades ens posem tots a la defensiva.
Molt bé,
alcalde, doncs moltes gràcies, fins la setmana entrant.
Fins la setmana que ve.
Molt bé, a tots vostès també moltes gràcies per haver-nos escoltat. Han estat des de la redacció donant-nos suport en Pol Marca i en Pere Carreras, a les vies de sol, a Laura Aranda, i us ha parlat Josep Andújar. Fins dijous.